tercer temps. Avui amb el refresc de Francesc Garriga.
15 de setembre, amb els dos cracs lesionats, amb un crac que acaba d'arribar, amb un migcampista que no sap on juga.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat pels pèls per 1-2 al camp de l'Eslàvia de Praga en un partit que té moltes lectures, o com a mínim té lectures interessants a fer, que començarem repassant amb les conclusions habituals del Ricard Torquemada. Què t'agrada avui, Ricard?
Doncs m'agrada veure Messi tan estimulat. Messi està curt de preparació, ha acabat el partit molt cansat i per tant l'hem vist en els últims 10 minuts algunes errades impròpies d'ell, com aquella rematada que ha arribat forçat d'Alba i no ha pogut enfocar porteria, com aquell 3 contra 1 que ha fallat amb una passada amb l'interior quan ell és precisió assegurada, però en canvi ha estat molt present durant tot el partit. Ha començat molt bé, ha pressionat a dalt, ha robat una pilota i ha fet un gol, però sempre ha rescatat el Barça. La segona part, quan més patia, cada cop que apareixia el Barça, Messi trobava situacions d'atac, sortia de zones de pressió. L'he vist molt ràpid mentalment, l'he vist molt ràpid en els moviments, l'he vist orgullós, amb ganes de guanyar, l'he vist desencadenat en moments i l'he vist patir en els minuts finals. Però veure Messi amb aquest punt d'estímul sempre és agradable, sempre és agraït. És el camp de l'Eslàvia i també implica una mica les ganes que té Messi a la Champions. Crec que aquesta sempre és una bona notícia. Més enllà del rendiment, a Messi no li podem demanar el mateix que altres temporades al mes d'octubre, perquè ha tingut un inici de temporada molt irregular. Però tot i això, avui l'hem vist recuperat amb molts esforços. Ha estat un partit molt dur i l'ha aguantat i no ha deixat d'anar a una pressió o de jugar-se un contra un o d'un canvi de ritme. He recuperat la visió d'una gran versió de Messi, tot i que els minuts finals hagin quedat tacades, perquè crec que encara no té la forma, el ritme de competició que necessitaria. Messi és una garantia de divertir-nos i de rendiment.
I de què et genera dubtes avui?
Doncs mira, tinc dubtes sobre si hem d'acceptar que el Barça no és favorit a la Champions. Jo crec que continuem vivint una mica del que el Barça va ser el passat i del que ha de ser el futur i del que ha de ser el present. Però si rebaixéssim les expectatives tots plegats i veiéssim que el Barça no és capaç de jugar els partits de la Champions, sobretot fora de casa, perquè a casa jo crec que és una altra història, com vol, sinó com pot, avui valoraríem aquesta victòria. El Barça és líder de grup amb 7 punts i el Barça ha resistit, com ha pogut, per guanyar el partit. El que passa és que estem tan acostumats a que el Barça marca les lleis i les regles del joc, diríem que es juga com vol el Barça, que quan veiem el Barça jugant com pot i no com vol, ens diríem que ens baixa tot, no? I que perdem una mica la confiança. I potser hauríem de rebaixar d'entrada les expectatives, ser conscient que aquest equip és un equip veterà, que és un equip que un partit intensos físicament com els d'avui, ho deia el Costa, l'efecte Costa al descans, que no és capaç de sostenir 90 minuts de pressió i que per tant ha de gestionar com pot, diríem, la realitat del moment que viu. I la realitat del moment que viu probablement li permet ser autoritari a la Lliga i a la Champions li permet competir com pugui. I competir com pugui no vol dir que no pugui guanyar la Champions, però vol dir que potser no se li pot demanar el que li demanaríem, i que el que li demanem és producte del que hem viscut al passat i del que ens imaginem, i potser el que li hauríem de demanar és el que pot fer ara. I el que pot fer ara vol dir que ha anat a Dortmund i ha patit i ha empatat, ha anat a Praga i ha patit i ha guanyat, i ha jugat contra l'Inter a casa i ha patit i ha guanyat. Avui s'ha jugat el partit que ha volgut l'Eslàvia, no el partit que ha volgut el Barça, el d'intercanvi de cops, el que l'Eslàvia el fa sentir còmode, el que va jugar contra l'Inter i contra el Dortmund. I el Barça ha aprofitat, diríem que la seva capacitat per guanyar. Jo no crec que el Barça hagi estat inferior a l'Eslàvia, no ho crec, i ho dic sincerament. El que crec és que nosaltres pensàvem que hauria de ser molt superior a l'Eslàvia, i aleshores això ens genera un dubte sobre el seu rendiment. Potser la realitat és la que estem veient, i aleshores seríem capaços de valorar aquesta victòria com un èxit, i sumar 7 punts de nou com un èxit, i saber que la Champions és molt difícil de guanyar-la, encara que n'haguem guanyat tantes i encara que ens esperem guanyar més, perquè el Barça encara té Messi. Jo crec que a vegades fer lectures realistes ens ajudarien a viure, diríem, amb un punt més d'equilibri situacions com les d'avui, que es generarà molt soroll i molts debats.
I finalment, alguna cosa que no pots entendre?
Doncs no entenc que el Barça no es protegeixi amb possessions més llargues. Una mica el partit era clar que aquest era el que volia jugar l'Eslàvia, i el que al Barça li interessava era un partit on passessin menys coses i que el Barça tingués control a través de la pilota, i el mig camp Busquets o Artur de Jong hauria de servir perquè el Barça no fes atacs ràpids, tot i que Messi pesi tant en el partit i tingui tanta influència, no?, en l'equip, i quan Messi connecta moltes vegades busca més verticalitat. Crec que el Barça ha fet un esforç espectacular per lluitar contra un equip en el cara a cara, en el duel físic, i era molt inferior al Barça, a l'Eslàvia. O sigui, el partit que s'ha jugat al Barça era molt inferior a l'Eslàvia i ha guanyat el partit. El que passa és que el partit que el Barça podria haver estat superior l'ha jugat molt pocs minuts. Em preocupa una mica que el Barça no entengui que a través de la pilota i a través de possessions llargues pot descansar, pot sostenir més minuts de pressió, pot baixar el ritme i pot intentar d'alguna manera no patir tant i no anar tan a remolc del que proposa el rival, sinó intentar que hi hagi més fases de partit, ja que no les podrà fer durant 90 minuts i més fora de casa ja la Champions, més fases de partit pròximes el que el Barça necessita, de menys desgast, de més intel·ligència, de més circulació de pilota, de més control del ritme del partit.
Són les conclusions del Ricard Torquemada després d'aquesta nit, avui a Praga, on el Barça ha guanyat per 1-2. Resultat bo, la imatge, el joc, el que hem vist a la gespa potser no tant. Prenem posicions i continuem en aquest tercer temps, de seguida ja amb la presència del Jordi Costa.
No ens podem confiar, hem de seguir treballant partit a partit. Per cert, aquells que tingueu el colesterol alt, igual, és important que us cuideu cada dia, perquè el colesterol alt es pot acumular a les artèries, però el podeu reduir fàcilment amb una alimentació equilibrada i un Danacol al dia. Ja veureu que en només 3 setmanes reduïu el colesterol. Vegeu les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu-ho amb el metge.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard.
Com t'ha quedat el cos?
Uf, doncs... és que no sóc capaç de fer la lectura que ara feies tu. Com que em tens vetada la pregunta capciosa de si l'Eslàvia ha merescut més, passo pantalla... I recorro...
Home, sí, faries bé.
Recorro un dels filòsofs de capçalera del segle XXI, que és Arturo Vidal, que deia aquesta setmana a l'equip que el talent et fa guanyar la Lliga, però que per guanyar la Champions has de ser el més fort físicament. Bé, doncs crec que Arturo Vidal abonaria el teu argument de fa uns instants de per què no podem pensar que el Barça no és favorit a guanyar la Champions. Si els partits han de passar pel físic com avui, és evident que el Barça no pot guanyar la Champions, perquè jo ja... Deixa'm dir que a mi el que li he vist avui a l'Eslàvia m'ha semblat emocionant. Sí. Al final del partit estava tan emprenyat amb el que estava fent el Barça que he aconseguit emocionar-me amb el que estava fent l'Eslàvia, que ha sigut una exhibició de convicció en el que volíem fer, amb totes les limitacions, vaja.
És veritat.
I rematat amb aquesta mena de ritual que ha explicat el Bernat postpartit, que m'ha semblat la guinda de la nit des del punt de vista d'ells. Des del punt de vista del Barça, jo crec que el partit d'avui és molt preocupant. És molt preocupant perquè...
Preocupant per què?
Bé, és molt preocupant perquè no ets capaç de portar el partit al teu terreny ni contra l'Eslàvia.
Ja, però tu m'has dit al descans. Aquest equip no és capaç de sostenir aquests 90 minuts
no,
de pressió. Per tant, potser t'estàs imaginant un partit que el Barça no pot fer.
No, jo m'imagino un partit en què el Barça, amb migcampistes que jo crec que tenen bon peu, amb Messi, que en molts moments del partit és un quart migcampista, ha estat incapaç de fer 3 passades seguides. O sigui, jo ara t'explico literalment com vaig per casa. Avui a Barcelona fa fresca. Jo vaig amb calça curta perquè estic calent com una guineu, vull dir, no ho puc entendre. No puc entendre que aquest equip, que és infinitament superior tècnicament al rival, no sigui capaç de portar el partit al seu terreny en cap moment. Vaja, et regalo 10 minuts al principi. Jo no ho entenc, de veritat. I em sembla molt preocupant perquè en tots els partits de Champions ha passat
igual. Però deixa'm obrir una mica la perspectiva. És que, com dius, a tots els partits de Champions va passar igual. A Eindhoven va passar el mateix fa una temporada. Per tant, potser no és un problema de que el Barça no és capaç, o sigui, de que no ho sap, de que no ho faci, sinó que no ho sap fer o que no és capaç de fer-ho. O sigui, que li estem demanant una cosa que és que aquest equip potser no pot fer. Perquè, com a visitant, a la Champions, quants partits fa que el Barça no fa una exhibició d'autoritat o que es juga el que ell vol? Molt temps. Però... I quan miro els resultats de la Champions, veig que el Bayern va guanyar 2-3 ahir, va patir a Atenes, i que hi ha equips, en canvi, com el Paris Saint-Germain, que guanya 0-5 a Bruges, o que avui qui ha guanyat 1-4 també al Liverpool. Per tant, vull dir, hi ha equips que mostren la seva autoritat.
Sí, sí.
Però el Barça, jo no el veig capaç de golejar a camp
És que jo no parlo
de la Champions.
Jo no parlo de golejar, Ricard. I marco també, però... dins dels equips modestos,
No parlo de golejar aïlladament, eh? No vull dir, clar, tu pots guanyar 1-4. El que jo vull dir és que jo no vaig veure el partit de Bruges, el Paris Saint-Germain em va fer 5, i el del Liverpool. Però els veig capaços de sostenir allò que proposen durant molts minuts. I aleshores marcar autoritat. I potser el Barça no està preparat per això, i nosaltres continuem pensant en un univers que no és possible.
No, és que jo ja fa molts dies que el que em pregunto és què vol el Barça. Perquè... tinc la impressió, i hi ha dies que ho hem celebrat perquè ho ha fet molt bé, a Eibar s'adapta al guió que ve preestablert per l'equip rival. Sí, sí. El que vull dir...
jo el que pregunto és si Europa ens queda gran.
És que és probable que sí, però abans de deixar-ho estar i assumir que ens queda gran, potser que decidim què volem fer. Perquè és que no sé què vol fer el Barça. Sí, jo no sé si avui ha volgut tenir possessions llargues perquè em resulta impensable que no n'hagi aconseguit tenir cap. No, o sigui, ja entenc que no s'agrestaran la pilota 90 minuts, però hi ha hagut el tram final, amb tot el carinyo, jo crec que ha fregat el ridícul.
Però el Barça veu espais i els vol atacar, perquè vol rematar el partit, perquè està 1-2 i perquè té la sensació Messi i Suárez que són capaços de rematar el partit.
Però sí.
I aleshores entres en aquesta dinàmica que, com no acabes les accions, se't giren en contra.
Això s'entén, però... És a dir, jo, un cop a camp obert, que Messi vulgui acabar el contraatac, o fins i tot Dembélé, jo ho entenc. Però, insisteixo, el tram final de partit és que en lloc de color li poses blanc i negre i música de cine còmic i és Charlotte, vull dir, pilotes perdudes de Rakitic, d'Arturo Vidal a la frontal de l'àrea. No ho sé, no? I jo... Mira que ara venia d'uns partits que la veritat és que l'equip m'havia transmès sensacions positives. Però avui per mi és un cop de realitat, perquè... amb tot el bé que ens havia...
Això ja t'ho compro. Jo crec que és un cop de realitat per tothom i que hauríem de plantejar-nos.
Però no tu creus que no es pot fer millor?
No sé. Jo el que crec és que si rebaixéssim les expectatives i entenguéssim que el Barça no és capaç d'imposar-se en aquests partits, perquè ja fa molt que ho fa, doncs valoraríem que avui s'ha esforçat molt per resistir, perquè és que jo no he vist que l'equip tingués un problema d'intensitat ni d'actitud.
És que a mi el que em deixa preocupat avui, per exemple, i no a Pamplona jo crec que l'equip va sortir a passejar. I li pinten la cara a la primera part i quan s'hi posa, igual al partit. Avui és que el que em deixa preocupat és que no he tingut la sensació que el Barça no volgués, sinó que he tingut la sensació d'absoluta impotència.
Sí, sí. Bé, jo crec que l'Eslavia ha fet el partit que ha volgut. És un equip molt incòmode, molt pesat.
Això és veritat.
I que el Barça no està capacitat per domar segons quins rivals.
Per ser justos, establint escalafons entre equips que considerem modestos, abans en parlaves del Bruges, per mi hi ha un univers entre l'Eslavia i el Bruges, i no el Bruges. Ahir vaig veure el Galatasaray Madrid.
Sí, ja ho ha dit el Xavi.
I el Galatasaray va semblar també, per sortir amb barrets mexicans.
Doncs sí, jo també ho crec. I em quedo amb una de les frases que has dit de l'efecte Costa, perquè avui és un efecte Costa més reflexiu, més de debat, més gairebé diria que de teràpia, perquè no tenim... som en una transició. No tenim bases fonamentades. Però em quedo amb el tema del cop de realitat. Per mi, jo crec que avui és un dia perquè tinguem un cop de realitat i perquè el sapiguem pair i perquè ho sapiguem assumir. Crec que indica molt bé el que ha estat el partit i dependrà d'aquí també les nostres reflexions, les nostres valoracions i les nostres ambicions respecte l'equip. Tindrem temps per parlar-ne, perquè ja tot costa
sí, sí.
cada dia.
No, no, saps el...
I no hi ha partit al cap de setmana.
Exacte.
O sigui, s'imagina't si ens durarà la reflexió.
El que em comença a preocupar és que un dia tinc bones sensacions i el següent les tinc horribles. I...
Bé, Lliga i Champions, Jordi.
Ja, sí, no, no. Sí,
sí, sí no, mira-ho així. Sí,
està claríssim que són dos mons paral·lels, però...
Mira-ho així. I mira també que és la sisena jornada, sisena victòria consecutiva. Vol dir que la Lliga... vas fent, i que la Champions doncs tens 7 punts de 9 i, i ho fas com a remolc dels partits, mirat, sense dominar-los.
Mirat així, en un grup realment complicat, i avui després de veure la teòrica Ventafocs encara més, mirat així és per estar contents, però a mi la veritat és que avui no em surt.
Molt bé, doncs cop de realitat. El millor del partit, del cop de realitat?
Messi.
Gràcies, Jordi.
Bona nit, una abraçada.
Busquem una cosa més emocional. Següent. Em sap greu, però no passes a la final.
Del 21 de setembre al 17 de novembre, PortAventura World et porta el Halloween més autèntic. Entrades més hotel des de 65 euros per persona i nit. Un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
I avui, com en cada partit de Champions d'aquesta temporada a casa nostra, hi convidem un amic. Avui saludem l'actor i humorista conegut com en Peyu. Peyu, bona nit.
Bona nit, què tal?
Molt bé, recorda'm que al final d'aquesta conversa et faci una pregunta. Però abans de tot plegat, què t'ha semblat el partit? Has patit gaire?
Mira, he patit molt la segona part perquè el partit era estrany i la meva filla no hi havia collons de fer-la dormir. Llavors s'han ajuntat dues coses alhora i estava intentant seguir el partit i fer dormir la nena i m'ha costat molt. Però, hòstia,
què has aconseguit més, veure el partit o fer-la dormir?
Bueno, s'ha dormit que faltaven 5 minuts per acabar i he vist una mica el final de tot, però bueno, ha sigut bastant lamentable el meu paper com el del Barça, una mica.
Sí, no t'ha agradat gens el Barça, ja ho veig.
Bueno, a veure, jo tampoc em poso molt nerviós amb el futbol, eh? Bueno, no em poso molt nerviós en res a la vida, ja.
Això és sa.
Això és sa, sí, sí. Però, home, és estrany, no? La sensació és estranya. Fan com, bueno, no ho sé, fa com cosa veure el Barça patir amb aquests senyors que no saps ni qui són. És estrany. L'eslavi aquest, que per cert, això que han fet al final m'ha fet molta por, eh? Aquesta gent que
està allà.
Allò de plantar-se davant del públic i rebre aquesta mena de cerimònia, no? Satànica, gairebé.
Sí, semblava algo organitzat pel tsunami, quasi bé, una cosa estranyíssima. Sí, sí, no sé, com una protesta no violenta, algo molt, molt estrany, molt caro.
Tu com a culer, de quin perfil ets? És a dir, dels que t'agrada veure Messi mentre ho faci tot bé ja estàs content? Mira, dels que reclames l'essència del joc de fa uns anys?
No reclamo res ni exigeixo res a ningú, que prou feina, prou feina tinc. Jo sóc un cas estrany, perquè a casa meva el meu pare era de l'Espanyol de tota la vida i llavors jo de petit era de l'Espanyol fins que m'agradava molt el futbol i si t'agradava molt el futbol llavors has de mirar el Barça. No? I vaig començar a mirar el Barça. No sóc ni molt forofo, o sigui, m'agrada molt el futbol perquè he jugat tota la vida, des de petit fins que vaig tenir... 25 o 26 anys i vaig jugar a futbol.
Home, de què jugaves, Peyu?
Home, 4, repartidor, molta visió.
Ah, sí?
Jo, profunditat, sí.
Molt bé.
Manlleu, escola de futbol d'Osona, bé. Però molt les lesions no em van respectar. Allò que diem tots els dolents, diguéssim. Les lesions no em van respectar. I res, vull dir que he seguit molt el Barça després, tota l'època Guardiola, com tothom, i ara segueixo el Barça quan puc, però no m'enfado mai. Bueno, amb el futbol menys, diguéssim. Respecto tot el que passi. Si
juguem, amb un punt de distància ho mires ara, doncs?
Sí, amb un punt de distància, que és el que es mereixen també una gent que cobren bastant més del que guanyaria tota la vida, també, una mica.
Doncs sí, i potser en un any, eh? Vull dir que no, tampoc no és allò en una, sí, en una carrera, eh?
Bueno, escolta, no saps pas la vida que porto jo.
Bé, sí, he fet uns números massa ràpids, sí, tens raó.
No sé.
Bé, de moment riem molt amb els Brico Heroes, que podem veure a YouTube, al canal de YouTube de TV3 amb el Jair Domínguez, amb aquesta especialitat que teniu en el bricolatge peculiar, bueno. Sí. Minissèrie recomanada per tothom. I no sé si t'has espantat gaire quan has sentit el Ricard Torquemada dient que potser no hem de considerar el Barça favorit a guanyar la Champions. Però pel que dius entenc que dormiràs igual, eh?
No, a veure, dormiré igual. Però sí que fa com cosa ja, o sigui, comença a fer molts anys ja, no?, de la Champions. Jo recordo quan estudiava a l'Autònoma, l'última cosa molt eufòrica que vaig viure, molt eufòrica, va ser allò de Stamford Bridge de l'Iniesta, que me'n recordo que estava en un bar de Cerdanyola ple de gent, diguéssim, que no són del meu entorn habitual, i ens abraçàvem amb gent i tal, que no ens coneixien de res. I fa temps que no es viu una cosa d'aquelles. I l'altre és tot molt light, i a més, no sé, Copes del Rei i aquestes coses de la Lliga Espanyola, que a mi em queden totes com molt lluny, també, doncs no fan gràcia. Ja em faria gràcia una Champions.
O sigui que...
El clar. Ho necessita, diguéssim.
O sigui que ets dels que la Champions és la prioritat, eh? O sigui, aquí la Champions, la resta és guarnició.
Sí, jo crec que sí. A veure, la Copa del Rei, que, bueno, no sé, fa les de riure ja. I la Lliga, bueno, sí, bueno, ja, la Champions. Jo era la Champions. És que només hauria de jugar la Champions, de fet. La gent,
mira, saps no? Qui... El Bernat Soler pensa molt com tu, eh?
Sí?
Sí.
Sí.
No, sí. El cap de setmana,
igual.
Coses, tots hem de fer coses i tal. Partit entre setmana està bé, les 9, això està bé. Però el cap de setmana ja no val ni la pena mirar el futbol. Em sap greu, Jo vaig en contra del nostre ofici, diguéssim.
Bé, no, perquè no cal que el miris. Mentre l'escoltis, tot tranquils.
Exacte. Perfecte.
Bueno, escolta'm, no... com et dius, Peyu?
Com em dic, eh? Això era la pregunta que m'havies de fer al final.
Perquè quan estava plantejant-me com el saludo, dic... hola, Peyu, o en Peyu.
Sí. O sigui, jo, el meu nom real és Lluís, però... Ah. No sé si ve ningú, això, diguéssim, no. No és que no la coneixi, però és que, i no és que Peyu sigui un nom artístic, és que a casa teníem un restaurant que era Cal Peyu, i llavors jo des de petit era en Peyu de tota la vida. Vull dir que ja a col·le ja em deia en Peyu, no m'ha dit Lluís mai ningú.
I ara, a més, és una marca també de formatges de cabra.
Sí,
o sigui que...
correcte.
Oi, que ets elaborador de formatges?
Bueno, estem en ello, però sí, ara tenim un parell de formatges que es diu de les cabres d'en Peyu, que els venem al bon preu i a l'esclat, i ara la meva xicota, fins ara això ho fèiem amb uns col·legues que tenen una formatgeria, i la meva xicota, que és veterinària, ara està fent tot el projecte, i en principi a la primavera han d'arribar 70 cabres alpines, i ho farem tot nosaltres a Muntanyola, allà al costat de casa. Vull dir que ens liem bastant fort.
Molt bé, però quedi clar que això no és humor, que això és veritat.
No, és veritat, que els formatges, si teniu a l'estanteria, el veureu, està allà.
Ja hi anirem. Peyu, moltes gràcies per atendre'ns. Sabem que amb una criatura petita és difícil a vegades seguir el futbol, i t'agraïm l'esforç que has fet avui.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, Peyu.
Que vagi bé, bona nit.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Vicepresident Borda.
Bona nit, Jordi Borda.
Bona nit, Bernat.
T'agrada el formatge?
Molt.
I el de cabra?
També.
Molt bé, doncs.
I en Peyu també.
En Peyu també ens agrada,
que
sí, senyor.
Que cada dimarts sona la PM de Catalunya Ràdio.
Sí, senyor. En fi, amb el vicepresident Borda i amb el nostre home de refresc avui, Francesc Garriga, que deu córrer per aquí.
Sí,
bona nit.
Però amb el partit d'avui ja vinc esbravat, eh? O sigui, ja. Això és...
Què? Com heu viscut aquests últims 5 minuts.
És que no es pot patir al camp de l'Eslàvia de Praga.
Ah, no,
ara sí que es, ara serem molt tribunero.
Sí, sí que es pot.
No, no es pot patir. O sigui, no pots aspirar a la linda i deseada i després anar a un camp com el de l'Eslàvia de Praga i fer els últims 20 minuts que has fet. No pot ser. És com una muntanya russa. Ja, els primers 20 minuts dius, ostres, aquesta gent aquest any sí que hi va. Perquè Griezmann pressiona, perquè De Jong fa jugar, perquè l'equip va i tenen ganes, torna a venir Messi i després... torna a aparèixer un Barça que dius, si avui t'enganxa el Liverpool et fa mal.
A mi m'ha fet mal els ulls el partit, per no dir que m'ha adormit d'avorriment. I al final...
Avorriment, si no n'hi ha hagut d'avorriment.
Però, bé, potser no és la paraula avorriment.
No.
Fastigueig, potser.
T'ha decebut, sí. T'ha decebut.
Sí, de dir, no és això el que jo esperava avui. I al final, bé, encara ha estat animat, no? Com a mínim, mira, ens ha deixat amb els ulls oberts fins al final. Però és, jo divergeixo una mica del Ricard. És a dir, el Barça, amb l'equip que té...
Quin equip té?
Doncs té el millor jugador del món, té Griezmann, té De Jong, té Piqué, té Ter Stegen... Clar, és que si hem de seguir amb aquest equip... Una altra cosa és com es gestiona, però és a dir, el punt de partida no pot ser dir no aspirem a la Champions.
M'has dit mig equip, només? L'altre mig, què? Perquè la pregunta
home,
és Piqué...
Jordi Alba, Busquets, que estigui com estigui, és millor que molts dels rivals...
Artur...
Però aquest és un esport col·lectiu, on jo crec que són altres coses.
D'acord, però s'ha d'exigir que aquesta col·lectivitat funcioni millor, i s'ha d'exigir ja marcant... És a dir, entenc el que vols dir, però no ens podem resignar, això.
No, sí, jo no dic que el Barça jugui bé. Jo no estic dient...
No, ja ho sé, ja ho sé.
El que estic preguntant és que si passa tantes vegades, si és per una qüestió de no voler o de no poder. Aquesta és la pregunta simple.
Bé, és que ara tornarem
al... O de no saber.
Tornarem al debat del
de
maig,
no saber.
De dir
doncs
aquí
si no,
es feia falta
moment,
una cosa.
Un moment, que acabo de parlar amb el Xavi. Si no se sap, no es pot, no?
Fins que no
se sap, sí que es pot.
O no es troba.
No, si no se sap, no es pot.
Fins que no en saps, no pots. La qüestió
doncs
és que...
Ja està, doncs això és el que pregunto, justament. Clar, si tu em dius que no saps, estàs dient el mateix que jo, que és que no poden. O sigui,
home, jo no crec que hi hagi una deixadesa.
Però com no han de poder? Però com no han de poder?
És que voler sí que volen. Voler sí que
ja,
volen.
Doncs no troben...
Sí que volen controlar un partit quan veus
no,
que aquella gent
no,
que tanca...
Home, volen aguantar el partit no, com han aguantat els últims minuts, perquè si no l'haguessin perdut.
I és la millor idea.
No, per tant, no sé si no poden.
Sí, no hi ha ningú capaç de fer veure a Dembélé o fins i tot a Messi. Fins i tot a Messi, que no s'equivoca mai. Però jo crec que avui ha pres alguna mala decisió al final del partit.
O sigui, tu creus que el problema és de l'entrenador, que és l'entrenador el que no...
No, no només l'entrenador, també els jugadors han de detectar-ho, evidentment. Suposo doncs, que Valverde no els dirà, no, correu tot el que vulgueu.
Clar,
no hi tornaran aquest xec a atacar-nos.
Aleshores, si el Barça té Valverde d'entrenador i els jugadors que té, pregunto, Si resulta que això es pot ser d'una altra manera, perquè jo l'única cosa que miro, o sigui, ara intento mirar una mirada neta, miro l'any passat,
clar,
i miro fa dos, i miro els partits d'aquest any.
Els fets ens diuen que el Barça no sap o no pot.
D'acord,
mira,
un moment, que arriba Valverde i s'afegirà a la reflexió.
Endavant. Buf. Bona nit. Buenas noches, good evening. Welcome to the press conference, the coach... Ernesto Valverde, please say your name and me. Before each question, one question per Tom, please. No me mitjà abans de cap. Marta.
Hola, Ernesto.
Hola.
Marta Ramon, en directe a RAC1. Malgrat la victòria, marxes un xic decebut per les sensacions que ha transmès l'equip. Diries que us heu desconnectat en algun moment i per això us ha costat tant governar el partit?
Bueno, que tener en cuenta también que el Slavia es un rival que bueno que juega a un ritmo muy alto y que bueno hemos empezado muy bien el partido dominándolo, pero se veía que en situaciones en algunas pérdidas nuestras ellos llevaban peligro y bueno y de la misma manera que nosotros podíamos hacer el segundo gol, se veía que ellos también nos podían empatar. En el segundo tiempo ellos todavía han dado un paso más adelante. Imaginábamos que podía ser así porque el Slavia aprieta mucho y y realmente el partido estaba en que nosotros resolviéramos después del 1-2, resolviéramos el partido, podíamos estar más tranquilos porque llegábamos con claridad y con superioridad arriba, o si no, teníamos que sufrir porque cada jugada ellos venían, era una avalancha de jugadores, nos han metido 6-7 jugadores en el área y era difícil defenderlo. Entonces ahí no lo hemos hecho, el marcador era corto y al final, se nos han metido con 6-7 jugadores en el área, cada centro lateral teníamos que defenderlo y era complicado. Pero bueno, desde luego todo el mundo quiere ganar de una manera más tranquila, pero la Champions es difícil y el Slavia es un gran equipo con un ritmo de juego altísimo. Ricard.
Bona nit, Ernesto. Ricard Torquemada, de TDT de Catalunya Ràdio. Dibuixes el partit que ha estat d'un intercanvi de cops, però també has dit ara al final que potser hauríeu desitjat una altra cosa. Com a visitant a la Champions, s'ha d'acceptar que és molt difícil manar i jugar el que es vol i que s'ha d'acceptar doncs, jugar el que es pot?
No, hombre, lo que tienes que saber es que hay momentos en los que te deba tocar bajar al barro y defender situaciones determinadas, porque los jugadores juegan con, o sea, los equipos juegan con entusiasmo, los equipos en momentos determinados se lo juegan todo por el todo. Ha habido momentos en los que nosotros teníamos un 3-1 arriba y sin embargo estábamos en un 6-7 atrás. Entonces tenemos que aceptar que el rival juega, lo arriesga todo, lo ha puesto todo en el campo y que, claro, hay que momentos en los que tienes que saber defender un centro lateral o 6 centros laterales seguidos y luego poder ser capaz de montar un ataque en el que te dure el balón para luego terminarlo bien. Bueno, yo creo que el fútbol lo es todo y a veces te toca una cosa. Podríamos haber tenido un resultado más tranquilo si hubiésemos hecho si hubiésemos marcado alguna de las situaciones claras que hemos tenido. También ellos han tenido opciones, hay que reconocer que ellos han hecho un gran partido y bueno, el fútbol es así.
Hola Ernesto, aquí Justo Aguirre, en directo para el larguero de la cadena SER. Más allá del partido de hoy, pensando en el futuro, evitar el descontrol que hemos visto hoy, ¿es clave o es lo que hay que hacer para poder lograr algo en esta Champions?
Hombre, está claro que lo que quiere siempre es gobernar los partidos del minuto 0 al 90 o al 95, en este caso. Y desde luego, eso es lo ideal para cualquier equipo, sobre todo, evidentemente, para los equipos que quieren dominar el juego y a través de ese dominio conseguir el resultado. Pero también es verdad que cuando te toca hacer otra cosa, tienes que saber interpretarlo y hacerlo bien, ¿no? Es así, a nosotros nos ha tocado en el último partido que jugamos en casa dar un paso adelante y arriesgar y remontamos un partido. En este caso teníamos que hacer evitar que el contrario lo hiciera. Pues bueno, yo creo que tenemos que interpretar todas las situaciones y hoy nos ha tocado sufrir. Es así, vamos a ver si los siguientes, a ver cómo van.
Mister, Víctor Lozano para el transistor de Onda Cero en directo. El Barça se ha caracterizado en la última década por tener el control del balón y precisamente al tener el balón evitar este tipo de situaciones en el que te bombardean a centros. ¿No hay un antídoto pues que se pueda evitar esto, ¿no? Controlando el balón con jugadores que técnicamente están capacitados para ello, para evitar este sufrimiento final?
Bueno, oye, vamos a ver. Que en el fútbol de vez en cuando los contrarios meten centros y tienen jugadores que entran al remate y meten goles y todo este tipo de cosas. Claro que es lo mejor que tú domines todo el juego y nadie sufra. Pues bueno, pues aquí está la salsa del fútbol, también hay que sufrir de vez en cuando y saber defender esas situaciones, que no pasa nada. Que nos gusta, desde luego, que entre los jugadores que teníamos en el campo no perder ninguna jugada. Pues claro, pero ellos nos aprietan y van fuertes. Pues bueno, y ahí está la gracia de este asunto, que nada está escrito desde antes del partido, sino que hay que hacerlo en el campo.
Buenas noches, Ernesto Valverde. Para el partidazo, Manolo Oliveros. Seguramente el compañero lo que se refiere también es que ha empezado bien el Barça mandando, jugando, marcando el gol. ¿Es posible tener más continuidad en todo eso?
Sí, claro que es posible. Lo hemos hecho en otros partidos y hay veces que logras hacerlo en un periodo largo de tiempo y otras veces que el contrario te va apretando y depende de cómo vaya encajando o cómo se vayan encajando los golpes, pues los equipos van creciendo con el partido o no. Si el resultado al final hubiese sido un poco más, un poco mejor para nosotros, hubiésemos defendido mejor esa jugada del gol o lo que fuera, quizá estaríamos hablando en otros términos, pero bueno, ellos han arriesgado y han tenido premio porque son un buen equipo y a nosotros nos ha tocado defender.
Aquí, Toni Padilla, del diari Ara. Ernesto, fa 15 anys tu vivies la primera experiència com a entrenador a Bilbao. Fa 15 anys Messi va marcar per primer cop a Europa. Són 15 anys, 15 temporades consecutives que sempre marca gols a la Champions Lionel Messi. Com ho valores, això?
Bueno, un récord más de estos increíbles que consigue Leo. Que son fáciles de decir. Y cuando le vemos jugar parece que es natural y sin embargo pues son complicadísimos de conseguir.
Sí, hola, buenas noches, yo un poquito de Mundo Deportivo. Bueno, a pesar de todo este sufrimiento, el Barça ha sumado 3 puntos. Me gustaría que valorase la importancia que le da usted a estos 3 puntos que ayer dijo que eran fundamentales prácticamente para la clasificación.
Sí, para nosotros este partido era fundamental también para el Slavia. Se veía y se notaba en el campo lo que nos estábamos jugando. Pues porque ahora mismo nos hemos puesto por delante en la clasificación y tenemos 2 partidos seguidos en casa contra el Slavia y contra el Borussia y nos vamos a jugar ahí, yo creo que parte de nuestras opciones.
Enzo.
Bueno, Enzo Oliveira, primero enhorabuena por el resultado, Enzo Oliveira para Canal 12 y también para ADN. Bueno, en un momento salió, es un cambio que se repitió en el último partido, te dio muy buen resultado contra Inter, cambió el resultado la entrada de Arturo, hoy día también salió por Sergio, después entró Rakitic, ¿qué fue lo que buscaste en ese cambio? Gracias.
Hombre, el ritmo del partido estaba siendo altísimo y pensaba que teníamos que reforzar sobre todo nuestras posiciones en el medio con gente un poco más fresca, con piernas un poco más frescas de cara a esa andanada final, luego teniendo en cuenta que preveía que en el último momento, los últimos 5 minutos, nos iban a abrazar a centros y estrategia y pensaba que Arturo nos podía ayudar, igual que Iván.
Juan.
Hola Ernesto, Juan Jiménez de AS. Ha sacado a Dembélé en unas condiciones favorables a él, con mucho espacio, ha perdido 6 balones, no ha culminado. Hay que pedirle un poco más en partidos como este para que resuelva o sentencie el partido.
Bueno, el partido estaba desde luego para un delantero rápido, era una situación ideal y es verdad que bueno que no ha tenido mucha fortuna en el último tercio, pero vamos, esperamos de él el hecho de que cuando tenga que entrar en un partido nos resuelva situaciones problemáticas como hemos tenido hoy.
Hola Ernesto, buenas noches, felicidades por la victoria. Jordi Blanco de ESPN. Ayer en la rueda de prensa avisó que esperaba un Slavia muy intenso, muy muy impulsivo por los partidos que le había visto antes. ¿Le ha sorprendido en algo porque el Barça no ha tenido el control que esperaba? ¿Esperaba un partido diferente, no por el Slavia, sino por el Barça?
Hombre, siempre esperas que llevar el partido a tu terreno y que todo vaya bien y que el partido lo resuelvas con claridad. Sí esperaba desde luego un partido sufrido y que ellos iban a tener alternativas porque las tienen, más que nada porque es un equipo que cuando no le va bien el partido lo que hace es todavía poner más carne en el asador y meter más gente delante, que es lo que han hecho. El primer tiempo ellos han salido con un jugador en la media punta que, vamos, han salido sin delantero, jugaban tanto el banda derecha como el banda izquierda un poco cerrados, pero el jugador que juega delantero se colocaba sobre Busquets, nos permitía más el juego por fuera, y en cambio en el segundo tiempo ya han sacado un delantero y ya nos han intentado apretar muy alto, y bueno, de ahí nos ha venido el gol y un poco han ido creciendo ellos con el partido, pero también han... eso provocaba que nosotros tuviéramos muchas opciones en su área. Esperaba algo así, pero no esperaba que se nos descontrolara tanto, desde luego.
Última pregunta, Marc.
Hola.
Hola, Ernesto. Marc Marvà, de la porteria de BTV. Et vull preguntar, en el final del partit, amb l'entrada de Rakitic, has fet el doble pivot amb De Jong, primer amb Arturo Vidal per davant, i ha durat 3 minuts, perquè després Arturo Vidal ha passat a la banda, entenc, amb el setge una mica que està fent l'Eslàvia de Praga, no? Aquests canvis eren degut, entenc, a la pressió que feia l'Eslàvia, intentaves buscar tenir la possessió, una mica aquests canvis de dibuix que hem vist en els últims 5 minuts. Gràcies.
No, realmente la posición de Arturo era jugar un poco por ese, en la posición de que estaba actuando Frenkie, actuando de interior derecha, y luego, evidentemente, cuando no teníamos la pelota, coger la parte derecha. Lo que pasa es que había algún momento en la salida de juego que él se metía dentro porque ellos ya no estaban igualando, y prácticamente no había posibilidad de sacar el juego en el saque de puerta. Entonces ahí él es un seguro, y entonces se iba un poco adentro, pero realmente la posición era la misma. Vamos, lo que buscábamos era intentar meter algo de frescura en el medio. Usted ya estaba muy cansado, para ver si podíamos hacer posesiones un poco más largas en el campo contrario.
Thank you, gracias.
Doncs acaba aquesta roda de premsa. Malgrat aquest final de partit, Valverde ha arribat a la sala de premsa pacient, tranquil, esperava un partit sofert, però no que es descontrolés tant.
Jo sóc del RAC, i quan se'm punxa la bici, també els truco, perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan em poso malalt estant de viatge, també els truco, perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu? Festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
La TDT.
Messi molt a prop de l'àrea, l'envia cap a Artur, Artur a la frontal, entra en l'àrea, pot retallar, envia cap a Messi, Messi xuta, gol! Gol, 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 gol! Com una serpa el Barça, ha picat de seguida, que ha robat la pilota, amb una acció de Messi, que roba, que combina amb Artur, que torna a rebre d'Artur, i que acaba matant per fer el primer gol del partit, per avançar el Barça al marcador. Penja la pilota Messi cap al segon pal, i ha arribat Suárez al xut, gol, gol! Gol, 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 gol. Un gol estrany, un gol que deixa mut el públic del camp de l'Eslàvia. Un gol que serveix al Barça per avançar-se al marcador.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar a les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 28.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Som a Praga, deia, i ara mateix el Barça... Se'm sent bé o no? Se'm sent bé, eh?
Sí, ara sí, sí,
ara sí,
sí.
D'acord, d'acord. Sí, sí, perfecte.
Sí, sí, sí.
Dic que ha acabat la roda de premsa de Valverde. Què us ha semblat?
He tornat a retrobar aquell Valverde...
No li ha agradat gaire, el patiment, no el descontrol...
No li ha agradat les preguntes sobre això.
Això, les preguntes final, sobre això.
Al final, gairebé l'última resposta, o la penúltima, ha dit... La verdad no esperaba que se descontrolara tanto,
tanto
el partido.
Sí, sí, sí.
Com jo crec que assumir la realitat, no?
Jo crec que el desgast de la roda de premsa sí. Ha anat acabant, no?
Primer teniu raó.
Sí, això mateix, una miqueta, no? Després d'intentar justificar el que havíem vist. No ho sé, que hi ha hagut algunes frases que també demostraven una mica que estava... salvant el partit també, no? Tens que baixar al barro, el futbol és així, no?
Però això de baixar... Només li ha faltat dir equipo correoso, el rival.
Però això de la trinxera... Això és veritat, durant algunes fases de partits, 10 minuts de partits, fora de la casa de la Champions, els has de patir. El que passa és que fases tan... extenses de partit.
Home, això no és una mica, com dius tu, l'última resposta, no? S'ha descontrolat més del que pensàvem. Ha parlat algú, Albert Mora? Perquè aquí Marta Praga no parla ningú, no?
No, absolutament ningú. Tinc l'autocar dels jugadors davant, tots els jugadors ja són dins, han passat un per un davant nostre, cap ha volgut parlar, els he vist visiblement empipats a tots, no tenen ganes de parlar, i han pujat en aquest autocar. Només pot ser que hagin parlat a les televisions amb drets, a la zona mixta ningú.
Doncs Albert, és així, perquè a Movistar Liga de Campeones, la televisió que emetia el partit d'avui, el porter Ter Stegen ha parlat al micròfon de Ricardo Rossetti.
Luana, enhorabuena por la victoria y por tu actuación.
Gracias.
Has sido un poco cabreado del campo, ¿qué ha pasado?
Bueno, es normal, ¿no? No hemos jugado al nivel que queríamos estar y bueno, menos mal que hemos sacado los tres puntos, que es, por supuesto, siempre lo más importante, pero ya creo que es necesario hablar de algunas cosas.
Como por ejemplo, ¿qué le has visto al equipo?
No, bueno, es una cosa que tenemos que hacer entre nosotros, esto es lo más importante, no lo voy a decir aquí, sino hay que hacer algunas cosas, esto siempre pasa, que hay cosas que hay que mejorar, en este caso tenemos algunas cuantas cosas.
¿Tiene que ver con la actitud, táctico? ¿Por dónde puede ir la historia?
Bueno, por eso digo que esto es más interno, no quiero hacerlo aquí, que esto no soy yo. A mí me gustaría hablar primero con los que han estado en el campo, ¿no?
Bueno, aún así, en la primera parte has vuelto a aparecer. No sé si te estás sintiendo un hombre importante en esta Champions, porque has aparecido el día del Dortmund, apareciste en el Camp Nou ante el Inter y has vuelto a aparecer en la primera parte con dos, tres paradas muy importantes.
Bueno, yo a nivel personal siempre quiero estar ahí y bueno, si puedo ayudar al equipo todavía mejor. Para mí, en la primera parte, bueno, hemos tenido algunas ocasiones en contra que no estábamos bien colocados, pero bueno, son cosas que pasan y bueno, para esto estoy.
Lo que pasa es que el partido se descontroló un poco. No sé si más de lo que podía caber esperar, sobre todo después de haberos puesto por delante tan temprano y de reaccionar nada más llegar el empate.
Bueno, sí, nos empatan justo en la primera ocasión, en la segunda parte. Esto no nos puede pasar, que estaba bastante solo y luego no lo hace bien y da un pase y está justo por delante de la portería. Y bueno, como ya he dicho, hay algunas cosas que tenemos que mejorar. Eso es una cosa táctica, que no volvimos al 100%. Y bueno, nada, es esto. Estos son cosas que pasan durante un partido.
La última, al menos se hace con una victoria y siendo líder de un grupo muy complicado, porque ahora sí que tenéis esa pequeña ventaja.
Bueno, sí, y la queremos mantener ahí, porque al final es difícil este grupo que nos ha tocado, creo que es muy difícil. Y bueno, estamos por delante, queremos ganar el próximo partido para adelantarnos un poco más y a ver quién nos enfrentamos en los últimos dos partidos, por supuesto.
Doncs ja sentiu, Ter Stegen, crític però hermètic amb el joc de l'equip avui.
Bé, home, autocrític i aturant la inèrcia, no? Home, o sigui, ell no ho accepta.
No, home, no. Fantàstic, no?
Potser l'Albert s'hauria inquietat més parlant amb Ter Stegen que amb les preguntes de la roda de premsa.
Ha dit, error tàctico per les ocasions de la primera part i no volvimos al 100%. Entenc, sí. No hem tornat del descans a la segona part. Perquè
bé,
primera...
això ho hem dit, als primers minuts el Barça s'havia repatjat al darrere i buscava alguna transició, no ha sortit amb la intensitat que ha sortit a la primera part. És una gran notícia que algú vulgui trencar la inèrcia d'alguna manera.
Però no ha assenyalat molt, o a mi no m'ho ha semblat, la part final del partit, l'últim quart d'hora.
No,
la represa, no? Els primers minuts del segon, a més.
Sí. I tot el partit, jo crec que has manat tot el partit, sí. Perquè la primera resposta... O sigui, en 20 segons,
trossejat,
ja...
no? Trossejat, perquè ha parlat de la primera part, però de quan ha alguna oportunitat, perquè l'Eslavia no ha xutat fins al minut 20. Vull dir que jo crec que ha trossejat una miqueta el partit, però que sí que la intranquil·litat, diríem, és general del que ha viscut i no pas d'un tros de partit. A mi em sembla una gran notícia perquè la sensació que ha viscut el Barça els últims anys és la de la inèrcia, no?
Anar passant.
Anar fent, no? El que vam dir tant i hem dit tant, la gestió de la inèrcia, no?
I
la gestió
i més que moment... es faci després d'una victòria, que a vegades sí, els resultats disfressen o amaguen...
O sigui, Ter Stegen no, no forma part de la gestió de la inèrcia, perquè ell no formava no. part d'aquest Barça dominador durant una dècada, i ell és ambiciós, i el que no vol és justament que la gestió de la inèrcia acabin amb la seva etapa, per dir-ho d'una manera. No? Jo crec que hi ha una rebel·lió.
El que diu el Xavi, si escoltes les paraules de Ter Stegen i no et diuen el resultat, tu et penses que el Barça avui ha perdut.
I no només Garriga les paraules de Ter Stegen, l'ambient que jo he viscut en aquesta zona mixta,
si deies que estan tots enfadats, no?
No el recordo en una victòria, no el recordo.
Home, és que no ha parat ningú, no per parlar.
No ha parat ningú, però
avui
és que
avui no havia missatge de Piqué, avui.
No hi havia missatge de Piqué, estava molt, molt seriós, un Piqué que tampoc ha estat gaire afortunat en el partit d'avui. En aquest moment arrenca l'autocar i ja us dic jo que les cares eren de derrota, us diria... important.
Bé, millor.
Sí,
això t'anava a dir. Hi ha alguna diferència respecte a altres partits de la temporada passada on es van viure escenes similars i la sensació és que tot passava.
Vale. Sí, sí.
I com a mínim que l'equip sigui conscient que el que ha viscut avui no ho vol, és un bon inici. I després hem de veure quina capacitat té per corregir-ho, quin talent té per corregir-ho i, i quines possibilitats té per corregir-ho.
El millor del partit és Ter Stegen a la sala de premsa o a la zona mixta.
Ah, doncs espera, mira, que ara...
Ja estem condicionant una altra vegada.
Va, ara que ho has dit, molt bé la Junta Electoral Central Borda...
Sí, però ja veus quina autoritat que tinc, no?
Bé, va, Jaume, abans que algú condicioni més, fem el millor partit.
El millor jugador del partit.
Vinga, el Jordi Costa ha votat Leo Messi, anem pel Bernat Soler.
Desert.
Desert.
No voto ningú.
Ricard.
Messi.
Messi. Marta i Sònia.
Ter Stegen.
Ter Stegen. Xavi Campos.
Ter Stegen.
Vicepresident Borda.
Ter Stegen.
El refresc, Francesc Garriga.
Pròpia Porta, val? No, Ter Stegen, Ter Stegen.
Albert Mora.
Ter Stegen.
El laboratori, el Carles i el Marc.
Ter Stegen.
I el centre de dades, el Bernat Coll i Jaume Ramon.
Ter Stegen, i tanquem la votació amb 7 vots a favor de Ter Stegen.
Doncs l'audiència també ha votat Ter Stegen, avui el millor dins i fora del camp, segurament, també.
Doncs Ter Stegen per unanimitat.
No és el primer dia, no?
No, mira, contra el Getafe...
Dortmund.
Contra Borussia Dortmund i també contra l'Atlètic el primer partit de Lliga.
4.
Objectivament, jo crec que Ter Stegen ha fet un gran partit i, per tant, amb les seves actuacions ha salvat segurament el resultat, però crec que avui l'actuació global de l'equip per mi fa que no hi hagi espai per premis.
Ja ho sé. Jo hi estic d'acord, però jo vaig fer una declaració el dia del Gamper que m'apropa més a que la realitat és el que hem vist que no una altra. O sigui, jo quan tinc dubtes no en tinc gaires, eh? O sigui, els tinc perquè m'agrada tenir-los i perquè l'il·lusió sempre la tens, no? I les...
Recorda'ns què vas dir el dia del Gamper.
No. Quan he dit que tinc dubtes sobre si hem d'acceptar, doncs que el Barça, jo el que no penso és frustrar-me cada setmana ni cada tres dies, ni pensar que el que ha passat avui no pot tornar a passar, perquè tornarà a passar. Jo estic convençut que aquest equip no és capaç de sostenir a Europa una altra manera de competir i que estem tan educats en l'autoritat i en el control, perquè quan el Barça ha guanyat les Champions, sempre ho hem dit, ho ha guanyat tot i ho ha guanyat, diríem que sent dominador de tots els escenaris, que ens costa entendre, o des del meu punt de vista, que aquest equip per mi està sobrevalorat en la seva autoestima, està sobrevalorat des de la mirada. Crec que aquest entrenador no és capaç de fer el gir que penso que se l'havia de fer, i ja ho vaig dir quan va acabar la final de Copa, i el Barça ha optat per gestionar la inèrcia. I gestionar la inèrcia d'aquest equip és acceptar, doncs, que la capacitat competitiva et situarà a lloc com a molts d'altres equips de la Champions, com la majoria dels equips de la Champions, excepte els que són clars candidats per guanyar-la, que no vol dir que la guanyi un candidat, perquè la Champions la pot guanyar perfectament un equip que estigui en el grup d'equips que la poden guanyar, com el Barça. El que passa és que el Barça fa la sensació que la seva naturalesa no li permet sentir-se còmode i feliç en partits com el d'avui, i les cares dels jugadors ho demostren.
Jo em resisteixo a pensar que el Barça no és candidat o està en el grup de 4-5 favorits per guanyar la Champions. La plantilla que té... el gent competitiu que durant tots aquests anys han demostrat, a excepció de partits
menys
importantíssims. D'acord. El que sí que estic convençut és que si el Barça guanya aquesta Champions, el que és difícil és que la guanyi com a nosaltres doncs ens agradaria.
Doncs estem d'acord, aleshores. Perquè jo quan dic que no és candidat he dit que pot guanyar-la algú que no és candidat. El que vull dir és que si el Barça guanya la Champions no la guanyarà d'una manera diferent com ha guanyat avui a Praga.
Però, això és el, que jo però el 2015 tampoc vèiem el Barça candidat al mes de... que estem a octubre, ara sí.
Però la trajectòria d'aquell any...
Bueno, perquè hi va haver el punt d'inflexió de Noeta de principis d'any, però després...
Ho dic per intentar agafar-nos alguna cosa.
Que vuitens de final, quarts i semis, va guanyar amb autoritat els tres campions de les lligues.
Des del gener el Barça de Luis Enrique era una màquina.
Per això, però l'octubre no ens ho semblava gens.
Però és que portes tres anys amb Valverde i amb aquest equip.
I per això...
Perquè ell era el primer, és veritat.
És veritat, però sí que mantinc el dubte perquè sempre tens la il·lusió de que això pugui passar. Que això,
que
diu,
clar, és que hem d'arribar al juny,
sí. I que això canvi i que hi hagi un detonant que ens que creï un altre horitzó. Però també jo crec que hauríem de trobar l'equilibri sobre les expectatives que dipositem en l'equip, en allò que ens agradaria que fos i en allò que és. I és bàsic per mi des del punt de vista per no generar-nos
el que... Jo estic d'acord amb el Xavi Campos, és que aquest equip hauria de ser candidat, hauria de ser-ho. Jo no dic que ho sigui, estic més...
Se li hauria de poder exigir.
Hauria de ser-ho. O sigui, aquest equip, amb aquests jugadors, ara, clar, ho has de fer després justificar-ho al camp i no està patint l'últim quart d'hora contra l'Eslàvia de Praga.
El Barça semblava la Numància de Lotina.
És la plantilla més cara d'Europa.
A Praga.
D'això m'ha dit que quan diem aquests jugadors, això també mereixeria un altre debat, és aquests jugadors del passat que han tingut o aquests jugadors del present que tenen?
Hi ha jugadors amb més passat que present i futur. Això és veritat, aquí estic d'acord.
Però n'hi ha bastants en present, eh?
Però també tens un jugador amb un potencial enorme, que és De Jong. O un jugador com Ter Stegen, que si no és el millor porter d'Europa, és el segon o el tercer màxim.
Si busquem a referents dels últims 10-15 anys, que hi ha Busquets, Piqué i Messi a l'11 titular, no?
Suárez.
Bé, Suárez el afegiria aquí. Jordi Alba,
ja... Sí.
Sí. I jo no dic que aquests futbolistes no siguin excepcionals. El que vull dir és que no sé si estan en el millor moment de la seva carrera, que no sé el que són capaços de sostenir des del punt de vista mental, des del punt de vista tàctic, i que això no desmereix el que han fet pel Barça.
Segur que han estat excepcionals.
Ara bé, nosaltres estem examinant a 25 d'octubre, avui a Praga. I a 25 d'octubre, avui a Praga, hi ha hagut moments en què hem pensat que el partit no aniria pel camí que hi ha anat, perquè els primers minuts ens ha ensenyat, i és aquell punt d'il·lusionant que diu el Garriga, i dius, escolta'm, que això ha començat bé, i que estàs domant la bèstia, perquè tenies una bèstia al davant, eh? O sigui, la tenies. I no és una casualitat, o sigui, el que ha passat avui amb l'Eslàvia no és que se li ha pregut la verge, això és cada dia. O sigui, tenies una bèstia, però després la bèstia no la pots domar. I a la Champions, tots són bèsties. O sigui, no ens en trobarem cap, perquè el grup no el té. I fins al dia que ens eliminin o guanyem la Champions, no ens en trobarem cap que no sigui una bèstia. I aquí és on s'examina el Barça a Europa. Perquè la Lliga, com heu repetit moltes vegades, amb un inici dubitatiu, ja és líder el Barça, no? Sense gairebé, vull dir... I té capacitat per fer partits com el d'Eibar, que va ser un partit complet, com els dos partits que va fer a casa contra el València i el Betis, gairebé, que van sortir del no-res, perquè la qualitat hi és. Falta veure això si arriba per la Champions. I aquest és el gran dubte. I estem d'acord amb això, no?
Sí.
Molt bé, doncs això és el que ha donat el partit. Ara voldré passar pel laboratori, però això serà d'aquí un moment. L'experiència que hem viscut avui, una millor la podeu passar a PortAventura.
Busquem una cosa més emocional. Següent. Em sap greu, però no passes a la final.
Del 21 de setembre al 17 de novembre, PortAventura World et porta el Halloween més autèntic. Entrades més hotel des de 65 euros per persona i nit. Un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
El Barça està enamorat dels gols en pròpia porta.
Atenció a la dada. De les últimes 5 victòries fora de casa a la Champions, 3 han estat gràcies a un gol en pròpia porta. Contra l'Sporting de Lisboa fa 2 temporades, contra el Manchester United l'any passat i avui contra l'Eslàvia de Praga.
Precisament els gols en pròpia porteria són el segon màxim golejador del Barça a la Champions en els últims 3 anys.
En aquest període el màxim golejador del Barça a la Champions ha estat Leo Messi amb 19 gols, però el segon a la classificació ja serien els gols en pròpia porta amb un total de té 7. Després venen Luis Suárez i Dembélé amb 4 gols cadascun.
I 3 equips segueixen imbatibles a la competició.
El PSG, el Bayern de Múnich i el Manchester City són els únics que han guanyat els 3 primers partits de la Champions. A l'altra banda, hi ha l'Atalanta i el Bayern Leverkusen, que no sumen cap dels 9 punts possibles.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Passarem pel laboratori per fer el resum final, perquè li vull preguntar concretament dues coses que ha controlat avui el Carles. Bé, tres. Primera, el trident. Quina participació ha tingut? Com s'ha relacionat? Aquesta és una de les vostres mirades.
Sí, doncs, mira, les connexions del trident, la majoritària és la de Messi sobre Suárez, que li ha fet, han fet 6 combinacions. Messi li ha passat 6 vegades la pilota a Suárez, i Messi només 2 a Griezmann.
Messi, Griezmann, 2. Messi, Suárez, 6. Bé, aquí tenim també la distància entre Messi i Griezmann, física, que és molt més gran que la de Suárez, però el partit d'Ibar va anar pel camí.
I ara no sé on trobarem la distància, però Suárez li ha passat 4 vegades la pilota a Messi i cap a Griezmann.
Aquí no trobarem distància perquè és aquí distant. Cap a Griezmann?
Cap a Griezmann.
Suárez-Griezmann no ha existit aquesta relació, eh? No,
i en canvi Griezmann, 5 passades a Messi, 2 a Suárez.
Griezmann, 5 a Messi, tampoc la distància aquí no l'ha afectat, i 2 a Suárez. A mi la que crida l'atenció és molt... En el fons, si ho vull resumir, no vull fer un titular, perquè tot aquests, això són dades i són enganyoses. Però Messi i Suárez, entre tots dos, li han passat 2 pilotes a Griezmann en tot el partit.
Correcte.
Aquest és un titular que no voldria que fos...
No, perquè segur que si revisem el partit i possiblement té lògica, veient les jugades en si mateixes.
Però és el titular. Messi, Suárez, 2 pilotes només a Griezmann. Bé, això pel que fa als davanters. Pel que fa als migcampistes...
Doncs els migcampistes, prou intervencions, sobretot a la primera part, 34 De Jong, 29 Artur, però menys del que hauria de ser previsible. Generalment haurien de sumar-li 10 a cadascun, més o menys. Uh-huh. En canvi, la segona part, tenint en compte que hem parat el control al minut 78, quan ha hagut el canvi de la sortida de Busquets, 17 intervencions de Jong, una mica més d'Artur, amb 25. El que estàvem buscant, que era també si jugaven molt entre línies, és De Jong, que la primera part sí que ha participat passant entre línies, que han estat 7 vegades, Artur 3, però recordem que el gol també s'hi ve gràcies a una intervenció entre línies del propi Artur.
Per tant, es confirma, però, que De Jong ha participat molt més avançat, en posició més pròpia d'acompanyar els davanters, que no pas Artur, que està més a prop de Busquets i que és inici de la jugada.
Exactament,
oi?
Així.
Molt bé. I finalment, et volia preguntar per la pressió, perquè les dades de la pressió de la primera part eren bones. 15 de 32 eren a camp rival i n'hi havia, crec que 5, molt a prop de porteria. Això a la segona part deu haver canviat.
Deu haver canviat. Mira, 32 recuperacions a la primera part, 34 a la segona, quan dèiem que hi ha hagut en zona 4, en zona d'atacant, 5 pilotes recuperades a la primera part, si no m'equivoco. En la primera part, correcte, 5 recuperacions a la primera part, a la segona... només una, en canvi, a la zona 4, o sigui, prop de l'àrea rival.
Una. I a camp rival?
A camp rival s'ha repartit bastant, 20 a camp propi, 14 a camp rival. Menys que la primera part, però bé, més o menys repartit, que té el seu punt de lògica.
Sí, el que passa és que, com dius, el més notable és que a la primera part n'hi ha hagut 5 a prop de la porteria i a la segona part només una, perquè el Barça ha tingut moltes més fases de localització a camp propi, que no sé si ho confirmen també les dades. Marc, s'ha localitzat més el partit de la segona part a camp del Barça?
Sí, la segona part s'ha jugat gairebé un 60% del temps a camp del Barça.
60%, la primera era un 54 a camp de l'Eslàvia, eh? Aquesta dada sí que és contundent.
Mare tant. Meva.
60 a camp del Barça.
I si em permet, Ricard, no vull ser, que tampoc vull fer un titular, però Dembélé ha tocat 12 vegades la pilota en 12 minuts i n'ha perdut 5. Només Suárez en 8 i Semedo en 6 han perdut més pilotes que ell.
Xavi, no ha aprofitat els minuts que ha tingut, eh?
Dembélé, sí. Ha estat terrible.
Ja ho has dit, eh? Mira, de 12 pilotes que ha tocat, 5 les ha perdut, eh?
Sí, sí, a més...
En moments en totes les decisions. No es podia perdre, sí. La veritat és que a Dembélé li costarà, crec, assumir el rol de quart davanter i crec que serà difícil que pugui quedar-se'n un dels tres titulars.
Vaja, quina sorpresa.
Que va tenint. No, no ho és, no, per tu, Garri?
Sabas era quart davanter.
Sabas era quart davanter, és veritat, sí.
Sabas, sí.
O sigui, tornem a posar-lo a l'alçada, Sabas.
No, 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 jo no,
no ja, vull dir, aquesta frase ja saps que se't girarà en contra un dia, ho saps, no?
Algun dia.
Molt bé.
De moment no.
No, avui no. Carles, perdona, Marc, la possessió a segona part?
La segona part ha estat del 53% per Barça, però el global és del 54%.
D'acord, la pilota més o menys, sí, sí. Una miqueta més del Barça que l'Eslàvia. Jo crec que la dada interessant és aquesta del 60% de localització a camp del Barça. Tot i això, el Barça ha guanyat a Praga, 1-2, és líder de grup amb 7 punts de 9, Inter i Dortmund 4, Eslàvia 1, i el pròxim partit serà un Barça-Eslàvia al Camp Nou per acabar-ho de rematar. Ningú m'imagino que dubta que el Barça serà campió de grup.
No,
no, home.
Això ho tenim clar, eh?
Sí.
Ens agradi més o menys, amb sensacions contradictòries, però el Barça serà líder de grup i campió de grup.
Són 13 anys consecutius com a campió de grup de la Champions, això també.
I això ho ha fet aquest equip. El que passa és que hi haurà un dia que, doncs, que haurem d'assumir també. Avui hauríem d'acceptar, o tenim dubtes, va, avui tenim dubtes, encara no és una confirmació, que, no és, que el Barça no és un gran favorit a la Champions. Un dia haurem d'acceptar que no serem campions de grup, i és que a la vida tot passa. Ara, això sí, sempre units.
Units pels fans.
Com estem? Ja has sortit del quiròfan? L'operació ha anat molt bé.
Però abans de tot, infermera, i el partit? Hem guanyat?
4-1.
Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
Recupera el podcast de la TDT, El Tercer Temps i El Parlem de Futbol a les plataformes iTunes, iVoox i Spotify. iTunes, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.